Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esportscope. Quina tarda de diumenge ens espera? No parlo de les eleccions, que es presenten apassionants, també parlo de la penúltima jornada de Lliga, tot concentrat entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit. Una tarda d'aquelles de futbol i ràdio, com les d'abans, amb 9 partits de futbol jugant-se a l'hora. El partit del Camp Nou serà emotiu perquè tocarà acomiadar-se del Camp Nou tal i com el coneixem. Serà moment, sobretot, de mirar enrere i recordar els partits que hem viscut allà i també la gent amb la que els hem viscut al costat, alguna d'aquesta gent que segurament ja ens falta. I haurem de pensar també en que d'aquí un any i mig aproximadament hi tornarem i que serà per gaudir d'una instal·lació millor. Tocarà acomiadar-se per un temps de l'estadi del Camp Nou i també de Busquets i Alba, futbolistes que han marcat època al Barça els últims anys. Les emocions a més talla seran diferents. Aquí a l'Espanyol se la juga de final en final. En queden dues. Dos partits que l'equip ha de guanyar per seguir a primera divisió. El València va perdre ahir a Mallorca, així que no està salvat i se la jugarà també. A l'Espanyol, que està centrat en el partit, preocupat també en la batalla legal per defensar el que considera una injustícia, el gol concedit a l'Atlètic de Madrid en el partit de dimecres, gol que encara ningú ha pogut demostrar que fos legal. L'Espanyol ha impugnat aquest partit, encara que el company Isaac Fouto ja ha explicat a les últimes hores que la reclamació acabarà en res. I també hi haurà emoció a Girona, encara que de menor intensitat. El Girona, que encara lluita per aconseguir plaça per la Conference League. Es prepara també festa a Montilivi per tancar una temporada brillant dels de Mitchell. Demà només s'avança el Sevilla-Real Madrid amb l'ambient caldejat pel cas Vinícius, que està començant a generar una corrent de reacció contrària al Madrid per la utilització del cas que ha fet Florentino Pérez, aprofitant l'incident racista per, com va dir ell, modificar l'estructura arbitral. S'ha rebaixat, per cert, de 5 a 3 partits el tancament parcial de la grada de Mestalla, el València que va altat per intentar que la grada estigui oberta aquest diumenge. Quedaran per diumenge també, al marge dels 3 partits que ja hem comentat, el Cádiz-Celta, l'Almeria-Valladolid i el Getafe-Osasuna en la batalla per evitar el descens, i a l'Atlètic Club Elx, l'Atlètic de Madrid-Real Societat i el Rayo Villarreal mirant a Europa. Al marge del futbol són notícia les decisions adoptades per la junta directiva del Barça. Reculada important en el tema dels preus dels passis de temporada per Montjuïc. Rebaixa del 50% aproximadament. Ara imagino que ja podem tornar a anomenar-los abonaments. No tenia cap sentit apujar tant els preus per un producte pitjor i davant la baixíssima demanda del soci, la Junta s'ha vist obligada a reaccionar. S'anuncien també importants retallades que afectaran a totes les esferes del club. En bàsquet arrenquen els play-offs de quarts de final de la Lliga CB. Demà tenim Baskonia Joventut. El Barça no jugarà fins dilluns a València. En handbol, pendents del Granollers, que té cita amb la història, demà semifinal de la Final Four de la EHF contra el Göppingen, i a la Fórmula 1 tenim Gran Premi de Mònaco aquest cap de setmana amb missatge ambiciós de Fernando Alonso, que busca la victòria 33. A la primera tanda de lliures, atenció, Sainz primer i Alonso segon. Comença bé la cosa. Comentarem la jugada avui al nostre debat amb el Petón i el Sergi Font, i les preguntes del dia Esportscope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, amb quin d'aquests moments del Camp Nou us quedeu? Us hem donat 4 opcions. La final de la Recopa del 82 contra l'Estàndard de Lieja, 4% només dels vots. El 3-0 al Göteborg, 6%. Els 5-0 al Real Madrid, 40% dels vots. I guanya la remuntada al PSG amb el 50% dels vots. En clau espanyol, la pregunta és clara. Es guanya Mestalla? Creieu que sí, la gran majoria, el 76%, que no, el 24%. I en clau Girona, us preguntem si encara teniu esperances de jugar a la Conference League. Heu votat que sí, el 70%, que no, el 30%. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, i passen 3 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, vinga, comencem, que tenim per davant un programa intens, com les emocions que ens esperen diumenge a la tarda amb aquesta jornada unificada que es disputarà entre les 7 i les 9 del vespre. Tenim al Camp Nou el Barça-Mallorca. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El partit de diumenge que li servirà al Barça per acomiadar-se del Camp Nou, tal i com el coneixem, i també dels capitans Busquets i Alba. Així que ens espera una tarda nit de fortes emocions, eh?
Sí, un partit que es manté en l'horari, que ja estava previst a les 7 de la tarda, la jornada unificada, perquè el Mallorca encara juguen a la Conference, horari unificat, i evidentment els culers el que estaran pendents en aquesta jornada unificada és d'aquestes celebracions que deies, a més de l'últim partit de Busquets i de Jordi Alba, que mentre estiguin jugant a la gespa, evidentment la gent els ovacionarà, segurament en els minuts corresponents als seus dorsals de les seves samarretes, amb càntics i de més. Quan acabi el partit hi haurà parlament dels dos jugadors, dels dos capitans, del seu comiat com a jugadors del Barça, que acaben ja aquesta temporada. També hi haurà parlament del president del Futbol Club Barcelona, acomiadant l'estadi, un estadi al Camp Nou que va obrir les seves portes fa 66 anys i que ara les tancarà per ser reconstruït i tornar-les a obrir el gener del 2025, ja completament fet i amb tot nou, les grades i amb el nou Camp Nou ja que esperen tots els culers des de fa anys. Què demana la junta directiva? Doncs que tota l'afició, s'espera que s'ompli el Camp Nou, la xifra més gran aquesta temporada d'aforament ha estat 95.000 persones en el Barça-Madrid, en Lliga, en la jornada 26, així que s'espera una xifra d'aquest estil, de semblar en aquesta, doncs que tothom porti samarretes del Barça, sigui de la temporada que sigui, una samarreta del Barça, i a més, ho deia ahir la vicepresidenta institucional, Elena Fora, en roda de premsa, una bufanda del Barça per poder fer un mosaic i que es vegi una imatge doncs, de record per tots els culers en aquest últim partit al Camp Nou, d'aquest Camp Nou tal com el coneixem. A més, hi hauran focs artificials a l'acabar el partit, després dels parlaments, i han anunciat sorpreses, segurament alguna actuació, veurem què tenen preparat, però han dit que ningú marxi quan acabi el partit, quan xiuli l'àrbitre al final dels 90 minuts, que ningú marxi perquè serà quan començaran aquests parlaments i aquesta celebració i el comiat del Camp Nou. Recordem que ja dilluns vinent, el dia 29, ja estaran entrant les grues per tirar tot a terra i començar les obres que portaran a l'afició un any almenys fora de l'estadi a Montjuïc.
Molt bé, serà el darrer partit del Barça al Camp Nou tal i com l'hem conegut. Serà, per tant, el moment perquè aflorin els records, cadascú tindrà els seus. Volem parlar-ne amb algú que en té molts perquè és un veterà. De fet, fins fa poc era el president dels veterans del Barça. És el Ramon Alfonseda. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Serà un dia emotiu, el de diumenge. Toca acomiadar el Camp Nou, ni més ni menys, Ramon?
Ho serà, perquè tots ens vindran molts records. Jo recordo també quan ja ens va passar el mateix amb el Camp de les Corts, allà també tenia molts records, però aquest d'aquí jo diria que és especial, tant el mateix dia que es va inaugurar, com després jo tinc un record molt, molt especial el dia que vaig debutar.
Clar.
Tots són records i que, bueno, tots es miraran a la ment.
Clar. Clar, tu tens moltíssims records, tens, a més, aquesta doble vessant, tens els records dels partits que tu has jugat sobre la gespa i després els records dels moltíssims partits que has vist a la grada, Ramon.
Exacte. Un, estàs com a jugador, que crec que és una etapa molt important i que la revius inclús després, quan ja no ets, però després jo diria que també l'estadi ha tingut unes èpoques inoblidables, que hem guanyat títols, hem jugat de meravella, hem creat espectacle, hem buscat l'excel·lència, i jo crec que entre els jugadors i entrenadors que hem tingut al llarg d'aquests anys, conjuntament amb els presidents i directives, jo crec que hem gaudit d'un gran equip i hem gaudit del nostre estadi.
Sí, senyor. Escolta, jo si et demano com a futbolista un record amb el que et quedis d'algun partit teu a l'estadi del Camp Nou, amb quin et quedaria, Ramon?
Bueno, jo recordo que vaig tenir un partit força bo el dia del Granada, que va ser dos gols, era l'època del Buckingham, va ser un gol des del mateix corna, quan el porter estava desplaçat, i des del mateix corna vaig tirar així amb efecte i va entrar a la porteria. És un record que tinc molt maco, però repeteixo també, jo diria que d'aquests partits Hi ha un altre partit que no tinc tan bon record, que és el dia del cas Grosseta, que va ser impressionant. Jo estava al, jugava davant de centre, estava al centre del camp, i a veure el que estava passant, pues, això són temes que no oblidaré mai. I a vegades, quan es parlen dels àrbits, pues, bueno, venen aquests casos, i realment quedes afectat també. Per tant, a l'estadi et porta records, jo diria els millors, que són positius, però a vegades també algun record que no són tan positius, no?
Sí, sí, com a la vida, que hi ha coses bones i coses no tan bones. Ramon, escolta, i estan assegut a la grada, comenta'm algun partit especial per tu o que recordis especialment, alguna remuntada, alguna gran victòria, no ho sé, n'hi haurà molts, clar, n'hi ha molts.
Bueno, jo recordo partits contra el Madrid, ara em ve al cap el partit aquell que vam recuperar de la Champions, contra el Paris Saint-Germain.
Sí, la remuntada.
Quan, la remuntada aquella, quan ja pensàvem que estàvem, estàvem ja fora de la Champions, quan el César Roberto va marcar el darrer gol, si sí, si me'n la recordo,
sí.
Són records que no s'oblidaran mai.
Sí. Escolta, si et pregunto pel millor futbolista que tu has vist sobre la gespa del Camp Nou, amb quin et quedaries?
Bueno, a la meva època, jo recordo que tenia 13 anys, em va fer la prova per entrar al Barça, va ser l'Aci Kubala.
Sí.
Recordareu que va acabar la seva vida esportiva com professional amb el Barça i va saltar com a entrenador. Però bueno, mentre va crear la seva escola. Per tant, jo de petit sempre volia ser com el Kubala i deia pues, que era el meu ídol. Mm. Ara encara tinc que seguir dient que va ser el meu ídol. Però jo tinc que dir també de que no hi ha hagut un altre jugador com el Messi. Yeah. Per tant, per mi, un, perquè l'idolatrava amb la meva edat de 13, 14, 15 anys, com després, com vam dir aquí el Messi, jo crec que ha sigut el millor jugador que hi ha hagut al món i que històricament parlant, també ha estat el millor equip en diferents èpoques, malgrat que hi ha hagut jugadors com el Pelé, com el Cruyff, com el Di Stéfano, el mateix Kubala. Jo crec que hem tingut grans i grans jugadors, però el Messi, per mi, el supera.
I el millor Barça que tu has vist jugar sobre la gespa del Camp Nou, quin és? El Barça Guardiola, potser, o quin és?
Per mi, sí.
Per tu, sí.
Per mi, sí. Jo crec que, ja, jo no vaig acabar de veure jugar a l'època del Kubala, de les 5 copes,
sí.
Que va ser una gran època, també. Però jo crec que quan hem buscat l'excel·lència, quan hem creat espectacle, ha sigut l'època del Pep Guardiola. Ara, la pregunta que em faig és, tornarem a tindre un equip d'aquest tipus? Jo desitjo i espero que així sigui. Confio moltíssim en el Xavi, Espero que acabem de fer l'equip, el conjunt, el sistema de joc que ell cregui més oportú, perquè tornem a tindre aquells títols i també el nivell de joc que ell segur que també desitja.
Perfecte, Ramon. Escolta, doncs que sigui per bé, que aquest trànsit per Montjuïc duri el que ens han dit que ha de durar, que serà un any i una miqueta més, i que puguem tornar al Camp Nou, perquè el Camp Nou ja no tornarà a ser el Camp Nou tal i com el coneixem, però en principi hem de tenir un Camp Nou encara millor i més maco, eh?
Esperem que sigui així.
I escolta, i toca acomiadar també, que m'oblidava, Busquets i Alba, que són futbolistes, han estat futbolistes molt importants els últims anys al Barça,
I tant. I tant, són dels jugadors que jo crec que han aportat moltíssim. Els jugadors de casa que han estat a la Masia, que han estat a futbol base, jo crec que aporten un plus quan arriben al primer equip. Sobretot si n'hi ha diversos. Jo recordo sempre que el Pep Guardiola acostumava a tindre un mínim de 6 jugadors de que havien estat a futbol base o a la Masia. Jo crec que això és una força molt especial que es té, sobretot al terreny de joc, i quan les coses van una miqueta malament, en aquest cas, uneixen forces, neixen aquest espírit de superar-se, i jo crec que és important tindre jugadors de casa. Per això els vull donar des d'aquí el nostre més sincer agraïment, en el meu i els meus companys, pel que ens han aportat tant i tants anys, i que si ells volen seguir jugant, que ho segueixin fent, perquè encara tenen una miqueta que aportar a diferents indrets.
Perfecte, ben parlat, Ramon. Escolta, serà una tarda molt emotiva la de diumenge. Gràcies per atendre'ns i una abraçada molt forta, eh?
Igualment, i gràcies per trucar. Una abraçada.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a les 3 i 20, emotiva conversa amb Ramon Alfonseda. Víctor, a nivell esportiu, que apuntem? Que hi ha un partit de futbol que el Barça ha de mirar de guanyar perquè després que es proclamés campió de Lliga, dos derrotes.
Dos derrotes, sí, contra la Real Societat i el Valladolid a Pucela, i no van fer ni entrenament de recuperació després de caure a Valladolid, així que avui és el primer dia que entrenen aquesta setmana. Demà entrenaran també abans de la roda de premsa, a les 11 del matí. La roda de premsa serà a la 1, escoltarem a Xavi Hernández, també una roda de premsa important perquè és la prèvia a aquests comiats que parlàveu amb la Fonseda i explicàvem abans tots els detalls del Camp Nou, així que a veure què ens ha explicat Xavi també dels seus records. De l'última hora esportiva, Araujo i Pedri no han jugat els últims dos partits. És veritat que en el cas de Pedri, veient l'historial que ha tingut també de lesions, doncs segurament no arriscaran en el club, no arriscarà Xavi Hernández, i si ha d'acabar la temporada els dos últims partits sense jugar, ho farà. Koundé es va perdre l'últim, veurem avui a l'entrenament les sensacions que tenen, demà també, i què ens diu Xavi Hernández d'aquests tres jugadors, Araujo, Pedri i Jules Koundé. Per cert, de Jules Koundé hem de comentar, Joan, que ahir va fer una piulada al seu compte de Twitter, que ja té molta repercussió perquè té més de 8 milions de visualitzacions, on diu Jules Koundé: para que quede claro, en ningún momento pedí salir, por lo tanto no me voy a ir a ningún lado. Recordeu que ho vam explicar aquí amb l'Helena Condis, no?, que Jules Koundé en realitat no havia demanat sortir, sinó que havia parlat amb Xavi Hernández explicant-li que ell no vol ser lateral dret, vol ser central, i a partir d'aquí es va parlar de les contínues ofertes que té de la Premier. De fet, quan el Barça el va fitxar, va lluitar cos a cos amb el Chelsea per poder fitxar Jules Koundé, així que Koundé deixa clar que vol seguir complint el seu contracte i quedar-se a Barcelona. El que és una realitat és que el que vol jugar és de central i no de lateral.
Escolta, i ahir hi va haver junta directiva, dos coses importants, destacades, per sobre de tot, la reculada amb els preus dels passes de temporada per Montjuïc, i també que s'anuncien retallades importants a tots els nivells.
Sí, comencem per lo de Montjuïc, perquè han reduït el 50% els preus que van anunciar en roda de premsa, amb molta polèmica, ho van comentar aquí també a Sportscope, com havien pujat molt els preus, tot i reconèixer que a Montjuïc hi ha zones amb poca visibilitat, que és pitjor la visibilitat que al Camp Nou, que encara hi ha més dificultats pel desplaçament, per arribar a l'estadi. Doncs tot i així van pujar els preus, uns preus que estaven molt alts, molt elevats. Només 7.000 socis havien demanat l'abonament per anar a Montjuïc, així que el club recula, ho va anunciar ahir en roda de premsa la vicepresidenta Elena Fort. I, per exemple, per posar alguns exemples, dels corners, que eren 905 euros d'abonament, passen a 450 euros, els gols de 700 euros a 360, i el lateral de 1.002 euros a 500, és la meitat, i és el que han decidit reduir. Per cert, el 30 i 31 de maig s'obre de nou el formulari, comença de nou per demanar aquests abonaments, i recordeu, sense seient lliure, sense seient fix, i no hi ha espai tampoc per les penyes. Així explicava Elena Fort aquesta reculada en el cas de Montjuïc.
La decisió ja estava presa abans de saber quants abonats havien decidit o no anar a l'Spotify. La decisió d'aconseguir una rebaixa d'aquest preu ja estava presa. Per tant, no depèn. El que sí que és evident, que a més et reforça aquesta decisió quan tots tenim, som socis, tots tenim família, tots tenim amics, i molta gent et fa arribar la sensació que és molt alt. I per tant, tu penses i dius: escolta'm, si realment això el soci entén que és molt alt, hem de fer el possible, com ja teníem previst, per poder-ho baixar i compensar-ho, que ja ho anem treballant.
Ja ho va anunciar ahir Elena Fort, que evidentment amb aquesta baixada de preus necessiten més ingressos i hauran de buscar més ingressos. També retallaran a les seccions, a totes, les professionals i no professionals. Les professionals sumen un pressupost de 60 milions d'euros, entre el bàsquet, que s'emporta la majoria, amb 41 milions, el femení, el hockey, el sala i l'handbol, i les no professionals també es veuran afectades, entre d'altres el rugby, l'atletisme o el patinatge artístic. En aquest cas són 4 milions per totes les seccions no professionals.
Toca apretar-se el cinturó, i molt. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones, y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà només es jugarà un partit de la jornada, aquesta penúltima jornada primera, és el Sevilla-Real Madrid, perquè el Sevilla juga dimecres la final de l'Europa League contra la Roma. I José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Amb el cas Vinícius, que continua molt present, eh?
Sí, vaja, recapitulem. Roda de premsa i multitudinària de Javier Tebas, que havia de recular després que el seu encreuament amb Vinícius hagués arribat fins i tot a la Casa Blanca. Ja la ONU ha demanat la Liga avui modificar la llei contra la violència. Bàsicament estan buscant, recordem, poder sancionador en aquests casos. Va dir Tebas que si li deixen 6 mesos a ell, 6 mesos a estar arreglat el tema, que seria partidari d'acabar sancionant en punts si és que no hi ha una solució més pràctica cap al tema, i que entendria en solidaritat total amb Vinícius que es retirés ell i l'equip d'un terreny de joc si es tornen a repetir episodis similars.
Me equivoqué, seguro, pero no pretendía criticarlo, sino dar una información que estábamos haciendo muchas cosas. Todas estas denuncias y todo lo de los juzgados, tengo que recalcar que no he sido solos, ni desde el Consejo Superior de Deporte, ni la Federación, ni en el caso de Vinícius, el Real Madrid. Que sería bueno que empezásemos a pensar en el tema de los puntos, creo que sí. Si él siente y siente que están yendo contra su honor, su condición, le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga.
Federació Espanyola de Futbol, president Luis Rubiales, li ha agafat a contrapeu aquesta decisió de competició de treure-li la targeta vermella al jugador del Real Madrid, però evidentment el racisme és una causa major i s'ha de lluitar contra ella en tots els fronts i tots els àmbits.
Hay quien habla de determinados comportamientos de determinados jugadores, como en el caso de Vinícius. Yo no voy a entrar en eso, para eso están los árbitros en el terreno de juego, pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto. Aunque sea solo un pequeño grupo de indeseables. Es un problema que mancha a todo el fútbol español. Seguramente Vinícius tiene más razón de lo que nos creemos. Y todos podemos hacer más. También la federación.
Amb raó o sense, Vinícius no hi serà demà a la gespa del Pizjuán. Tema o excusa o argument oficial, problemes al genoll. En tot cas, Vinícius continuarà en un segon pla, tal com confirmava Ancelotti.
No viaja porque no puede jugar, simplemente esto, porque si él tenía una posibilidad de jugar, viajaba e intentaba de jugar. El hecho que la rodilla le sigue molestando, no pasa si es fuera de casa o en casa, no puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido.
Sigui com sigui, ja no podem parlar d'unanimitat al 100% en el cas Vinícius. Per què? Doncs perquè, per exemple, ahir al Mallorca-València estava implicat un jugador del València, Mukhtar Diakabi, que va tenir, recordem, un enfrontament amb Juan Cala, jugador del Cádiz, en un Cádiz-València. La cosa va acabar en un la teva paraula contra la meva. Ahir, mentre els jugadors del Mallorca i del València treien la pancarta contra el racisme, Mukhtar Diakabi es feia el suec, s'allunyava de la foto i decidia continuar el calentament, l'escalfament, pel seu compte. Demà, com dèiem, juga el Madrid a Sevilla. I a Sevilla estan preparats, eh? Volen rescatar una pancarta que van mostrar ara fa molt de temps, LFP, Liga de Florentino Pérez, no acaben de combregar amb tota la campanya i hi ha un cartell on es reclama i es demana una mocadurada per rebre el conjunt blanc i, més concretament, dirigida cap a la llotja contra Florentino Pérez.
Això passa quan barreges un tema tan important com és el racisme amb un altre no tan important, diguem-ho així, com el tema arbitral. 3:28, de seguida el debat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
moment d'obrir el debat, a punt d'arribar a 3:45 de la tarda amb el Petón. Bona tarda, Petón.
Bona tarda.
Bona tarda, com va?
Oh, maravilla, macho. Al lado de la Basílica de San Lorenzo, en Huesca.
Bien.
Sentadito en un restaurante maravilloso de mi amiga Pilar.
Oh, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido?
Estoy ahora entre un carpacho de gambón.
Bien.
Y unos carbonara.
Oh, muy bien, muy bien. Fenómeno, qué envidia. Yo no he comido todavía. Todavía me queda media horita. Bueno, saludo a Sergi Font también, compañero de la ABC. Hola, Sergi.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Petón, envía ubicación que voy para allá.
Serás estupendamente recibido y tendré mucho gusto en invitarte a comer.
Qué grande.
Yo lo sé, por eso. Y como sé que pagarás tú, voy pero más rápido todavía.
Eso seguro. Oye, jornada bonita el domingo, Petón, a la vieja usanza, ¿eh? 9 partidos ahí, todos a la vez. Vamos a disfrutar, ¿eh?
Sí. Y con angustias, ¿no?
Buf, sí, sí.
Fíjate, ese Valencia español.
Buf. Hay unos partidos.
Qué barbaridad.
El Getafe jugándose. El Almería-Valladolid. El Almería-Valladolid también.
Tremendo.
Sí.
Es apasionante. Es una jornada de radio.
De radio.
De ir saltando de campo en campo. Sobramos, debería suceder siempre, los comentaristas. Y están los narradores. Los que... Y te van dando paso. Novedad en Mestalla. A ver, pam. Hugo, Huguito, cuéntanos.
Sí.
Impresionante. Uah, solo pensarlo me pasa como a la, tengo una reacción física de Tomás Guas, de las que tiene Tomás.
sí, ya sé por dónde vas.
Es apasionante para los que no se juegan nada, porque para los que se juegan la vida, vamos, yo creo que es el mayor sufrimiento que pueden tener. Yo el otro día, esto se va escuchando a compañeros que son del Español, y ellos prefieren que el Valencia llegara ya salvado y que el Almería llegue salvado a la última jornada para que no se juegue nada.
Claro.
Es decir, que al final, para los que lo vemos desde fuera o desde un prisma profesional, sí que es apasionante y es muy bonito porque al final es la culminación de toda una temporada y es lo que vale la pena narrar y contar y explicar. Pero sí que es cierto que para los equipos implicados, ostras, es duro, ¿eh? Es muy duro.
Pues es un drama, bueno, es un sufrimiento.
No te puedes imaginar, Chedi, no hay nada como eso. Yo lo he vivido. En los últimos tiempos, algunas veces con descensos de primera a segunda, una vez con descenso de segunda a segunda B, y como jugador una vez. Y es algo terrible, es algo espantoso, o sea, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, la generación de cortisol masiva en las hinchadas es devastadora. Sin embargo, para los que, por fortuna esta vez, podemos verlos como meros radioescuchas, espectadores del show, pues positivo, es apasionante, es una cosa
sí.
tremenda. Petón, una pregunta, ¿qué produce más placer, en la salvación o el ascenso?
Infinitamente más una salvación. Placer de...
La salvación debe ser alivio, ¿no? El ascenso es alegría, ¿no?
No, es tirar de Schopenhauer, perdonad la pedantería, no. Pero lo escribió muy bien el filósofo alemán. Felicidad es la ausencia de dolor.
Sí.
Entonces, lo que te provoca un ascenso es ausencia total. Un descenso es el dolor máximo. Y el salvarte de un descenso, la ausencia total del dolor máximo.
Sí. Claro, lo están viviendo los del Español, que después hablaremos largo y tendido. Sergi, claro, con el gol del otro día, no me extraña que estén tan enfadados, porque es que luego el recorrido jurídico que tenga el tema de la impugnación, veremos cuál es, que parece que no va a ser ninguno, pero es que no hay una imagen que demuestre que la pelota entró, ni tan siquiera esa imagen cenital a la que se acogen para decir que la pelota entró, ni esa es clara. No sé cómo lo dieron el gol. Sí, al que quiera, Sergi, sí.
Yo luego intervengo, Sergi, tú.
Sí.
Yo creo que al final el VAR, el Español de cierta manera tiene sus motivos y sus razones y su parte de razón en cuanto que el VAR tiene que tener una forma determinante. Es decir, si el VAR interviene es porque tiene la imagen clara y concisa de que eso es gol. Y en este caso el VAR no aporta esa imagen, con lo cual... El VAR no puede corregir una decisión. Aparte es corregir una decisión del árbitro que no había dado el gol, dar un gol en base a una imagen que no tiene. A mí eso es lo que me parece que ahí el VAR se equivoca y bueno, estamos entrando en una serie de errores en cuanto al VAR, con un precedente con Vinicius, etcétera, etcétera, que creo que es para hacerse la mirada.
Bueno, Sergi lo clava, ¿no? Dice, joder, si no te dan una imagen mejor, tienen que decidir por esa, y por esa imagen parece que el balón está dentro. Y ahora digo mi opinión. Yo creo que no es gol.
Yo también creo, o sea, que no es gol.
Yo creo que no es gol. O sea, que si tú... Es que es dificilísimo que el balón salga afuera. O sea, porque siempre hace secante un punto. Si está tan... Es una jugada idéntica a la del gol de Japón. Que toda la base del balón está afuera, pero había un punto, un nanopunto en el metaverso futbolístico que rozaba. Y a mí me parece que esta vez lo mismo. La sensación que tengo viéndolo como... Pero claro, si tiene que decir un árbitro, joder, es que lo fácil es decir, no, mira, toda la pantalla está dentro, hay un hueco enorme. No, mancho, es que tiene que ser el último punto de que no haga secante.
Claro. Pero es que yo me acuerdo cuando se instauró el VAR, que Vinazo Carvalho nos dio una charla a varios periodistas, y una de las máximas que él intentó implementar era que la decisión del VAR tenía que dejar satisfecho al aficionado más radical. Es decir, no hubiera ningún tipo de duda, que no hubiera ningún tipo de que dijeras, ostras, esto se puede banir. No, clarísimo. Y aquí no es claro.
No es claro.
No solamente no es claro, sino que alimenta aún más las dudas.
Sí, totalmente. Bueno, semana marcada por el caso Vinicius Petón, que empezó como un lamentable episodio racista, pero que después de las manifestaciones de Florentino ha derivado a una discusión sobre el tema arbitral y la estructura arbitral y el VAR y tal, y eso se le puede acabar girando en contra, si no se le ha girado ya.
Bueno, es que a mí me parece, bueno, primero lo de Vinicius, ya me he pronunciado en diferentes foros, creo que la jugada más brillante que ha hecho Vinicius desde que llegó a España es señalar con el dedo al canalla que le insultó de esa manera.
Bien.
Yo creo que esa es la jugada más brillante porque marca una tensión después. Bien, fuera de eso, lo del Madrid es una cosa tremenda. O sea, aprovechar eso para decir que hay que eso demuestra que hay que alterar la estructura arbitral. Influir sobre el comité de competición, que se ha cubierto de gloria, de tal modo que añadan injusticia a injusticia y a injusticia. Bien. Es tremendo. Y efectivamente, claro, hay una corriente. Madrid nunca ha sido el club más querido del resto de los españoles fuera de los madridistas, pero ahora va a haber una unanimidad en ser aborrecido, porque el manejo que están haciendo de la situación es preocupante. E incluso con la intervención de los agentes de Vinicius, que buscan un interés particular y que no les ha importado llevarlo a escala política internacional, al Congreso de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y compararlo con George Floyd. Yo ya, de verdad, no sé dónde vivimos.
Sergi, ¿qué quieres decir del tema? Y cerramos ya.
Sí, yo partiendo de la base de que cualquier acto de racismo es deplorable y debe erradicarse, yo creo que aquí se ha instrumentalizado un poco y evidentemente todo lo que incumbe a Barcelona Real Madrid adquiere unas dimensiones pues muy, muy, muy grandes, mayores que con que lo que afecta al resto de equipos, lo mismo también con Alves cuando se convierte en plátano,
sí, con Eto'o,
etcétera, es con Eto'o en la Romareda. Y bueno, y de eso ahí la reacción que había, ¿no? Que comentabais antes de que empezáramos la tertulia, de que se le iba a coger la pantalla, pues porque precisamente a él a lo mejor no se hizo ese caso.
Claro.
Que reclamaba, ¿no?
Sí.
Al margen de eso, yo creo que, bueno, yo no sé si es un acto de racismo como tal, o es algo vinculado al fútbol, pero sí que evidentemente se tiene que erradicar completamente. No tiene que tener cabida en esta sociedad ningún tipo de comentario de ese tipo.
Vale. Venga, la quiniela, que la vamos a hacer igualmente. Sevilla-Real Madrid mañana, Petón.
1.
1-1. Sergi.
X,
vale. Barça-Mallorca. El domingo ya.
X.
No gana un partido el Barça después de ser campeón.
No gana un partido.
Y Atlético de Madrid-Real Sociedad, bonito.
1.
1-1, vale. Sergi.
1-X.
Vale, te permito el doble. Venga, la tiro ahora. Petón, Sergi, gràcies als dos. Una abraçada forta.
Vagi
molt bé, parlem. Seguim amb l'Espanyol.
Arriben les jornades més transcendents de la Lliga i a la COPE es viuen amb el millor estil de tota la vida. Viu amb l'equip líder de la ràdio l'emoció del futbol.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge no us ho perdeu. La ronda informativa més emocionant des de la ràdio.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb l'Espanyol, que té aquesta doble vessant avui, l'esportiva i la jurídica també. Comencem amb l'última hora esportiva. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Molt bona tarda.
Té l'equip una nova final aquest diumenge per evitar el descens a Mestalla.
Sí, l'equip s'ha entrenat en San Adrià preparando el partido de Mestalla del domingo a las 7, excepto Grajera, al que podemos catalogar como duda. Toda la plantilla está a disposición de Luis García, el técnico que dará mañana la rueda de prensa a las 3 en el estadio de Cornellà. Las 650 entradas, por cierto, a disposición de la afición perica, se agotaron en apenas unas horas. Por cierto, que el Valencia ha recurrido al TAT para que le permita abrir la grada de animación de Mestalla. Inicialmente había sido cerrada con 5 partidos, luego rebajada a 3, pero ahora hay que esperar a lo que diga el TAT. Precisamente el partido contra el Valencia se le complica más aún si cabe al Español, porque la derrota 1-0 del equipo Che ayer contra el Mallorca le deja 13º en la clasificación con 40 puntos. Ojo, solo 2 por encima de la permanencia que marca el Cádiz, con los mismos puntos que el Valladolid, primer equipo en descenso. Es decir, que hay 7 equipos implicados en las 2 plazas que quedan por adjudicar para bajar a segunda división. Con los últimos resultados, el Español está obligado a ganar en Valencia, al Almería en la última jornada en Cornellà y esperar. De hecho, el equipo perico, lamentablemente, es el único equipo que esta jornada de fin de semana podría descender.
Com tothom sap a aquestes hores, Gil, a l'Espanyol, ha impugnat el partit contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, recordem que va demanar una imatge on es demostrés de manera irrefutable que la pilota de Griezmann havia traspassat la ratlla de gol. A la tarda arriba la resposta de Clos Gómez, dient-li a l'Espanyol, 1, que no li dona accés als àudios de debat de la sala Bor en el debat d'aquesta jugada, i 2, li ratifica que la imatge que s'ha utilitzat per validar el gol de Griezmann és la que es va veure en el videomarcador, és a dir, el plànol obliqu a la càmera zenital, la càmera del sostre de Cornellà Prat. A l'Espanyol no li quedava cap més altre remei. 2:15 de 9 de la nit, anuncia oficialment que impugna el partit. Diu l'Espanyol en la seva impugnació i en la seva nota que la decisió de competició de retirar la vermella a Vinícius obre un nou paradigma en aquest tipus de casos i que en cap cas denuncia una errada humana del col·legiat que va utilitzar el VAR, sinó que denuncia un ús negligent del VAR. És a dir, el que vol és canviar l'errada de precisió per una errada tècnica, intentant que aquest recurs prosperi i s'anuli aquest partit davant l'Atlético de Madrid.
Li hem preguntat al company Isaac Fouto en què pot quedar aquesta impugnació de l'Espanyol.
No va a pasar nada, que el comité de competición va a archivar esa denuncia del Español, ya que recordemos que por un error arbitral no se puede repetir un partido, por un error arbitral de apreciación. Y aquí no está ni tan siquiera confirmado el error, como si lo estuvo en el Cádiz-Elche, reconocido por el propio árbitro, y que también ocurrió lo mismo, que se archivó.
Doncs ho té claríssim el Fautó. Tenim comunicació amb l'Arnau Baquer, excandidat a la presidència de l'Espanyol i advocat. Arnau, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Arnau. Bé, aquestes hores, què t'ocupa o et preocupa més? El partit de Mestalla de diumenge, Arnau, o el recorregut que pugui tenir la impugnació de l'Espanyol?
Ara mateix el partit de Mestalla, que és el, diguéssim, és l'envite més proper, no? El proper objectiu, repte, i si l'Espanyol no guanya, doncs tindrà la permanència, no diré impossible, però segurament ho tindrà molt, molt complicat. Per tant, el tema de l'Atlético de Madrid ho deixo en segon terme.
Sí, s'havia de fer alguna cosa per això, Arnau. L'Espanyol havia de reaccionar. Veurem a nivell jurídic quin recorregut té això. Segons el nostre company Fouto, no tindrà gaire recorregut. Però s'havia de reclamar, perquè l'error jo crec que és flagrant, Arnau. No s'ha pogut demostrar hores d'ara, no ha pogut sortir cap imatge que demostri al 100% que aquella pilota va entrar.
Sí, estic d'acord. Crec que a nivell jurídic és evident que això tindrà poc recorregut, perquè rearbitrar un partit, ja no parlo d'instàncies només esportives, sinó si això va a una instància molt més elevada, com podria ser la justícia ordinària, rearbitrar un partit o declarar la nulitat d'un partit, per això seria jurídicament molt complicat, sentaria un precedent a més que faria gairebé ingovernable una lliga, però sí que és cert que això no treu que per mi l'Espanyol ha estat en aquest cas molt bé, i ha denunciat doncs, un fet que és molt greu, un fet on hi ha un incompliment del protocol VAR, doncs, per mi escandalós, i, home, s'ha de posar el crit al cel, no? Mira, ara quan venim doncs, d'un rearbitrament d'accions, com hem vist amb el tema Vinícius, jo crec que l'Espanyol ha posat sobre la taula una injustícia manifesta, una molt mala praxis amb el tema del VAR, i el que pot ser un perjudici directe molt important derivat de, doncs, aquest, precisament d'aquest incompliment de les prerrogatives del protocol VAR.
Sí, sí. És que a l'Espanyol Arnau li pot venir d'un gol o d'un punt, aquesta temporada.
Sí, en teníem el gran debat que això, doncs, ens ocuparia dies, no? Doncs, si aquest gol envia l'Espanyol a segona divisió, si cal valorar, doncs, evidentment, tota una temporada, aquí estaríem si després l'Espanyol amb el 0-1 haguéssim pogut guanyar el partit o no, perquè entraríem en un debat d'especulació sobre el que no acabaríem mai. Però és cert que hi ha hagut un error manifest, que hi ha hagut un error conforme a un protocol molt clar, que l'àrbitre de camp no va donar gol en cap moment, i precisament el VAR està, doncs, per evitar errors flagrants de l'àrbitre de camp, i que aquest àrbitre va intervenir, i amb aquest àrbitre de VAR va intervindre, i sense tenir una imatge clara, concloent, una prova fefaent, va vulnerar el principi bàsic, que és que tota acció que no sigui clara, que sigui gol, no es dona com a gol.
Sí, sí.
Per tant, home, el perjudici està allà, no? El perjudici està allà.
Està claríssim.
Com l'avaluem? Com l'avaluem? Doncs, hòstia, aquí està el gran problema, no?
Sí, sí, està claríssim això que dius, i l'altra reflexió és que és el de sempre també, que si això li passa a un altre equip, això li ha passat a l'Espanyol, i en parlarem avui, demà, i poc més, i això li passa a un altre equip, no sé què hagués passat.
És cert, la magnitud dels errors, depèn de quin equip afecta, doncs és una o és altra. Això és una cosa que no descobrirem. Sí, és cert que per mi aquest error té una magnitud molt diferent a la majoria dels que hem vist, en el sentit una mica del que explicava, no? Aquí hem vist molts errors aquest any en tema interpretatiu, amb el tema de les mans, per exemple, no? Que no queda clar, doncs, quan hem vist, per exemple, aquella mà al camp del València, que va fer el Sevilla, que molta gent la considerava molt clara, que s'està enfilant penal per molt menys, estic d'acord. Però aquí estem parlant d'un fet que aquí el que ha succeït, que és el més greu de tot, és que, sense tenir una certesa vàlida d'una cosa que ha succeït, s'ha canviat una decisió de camp, que és el que realment és xoca molt, no? Però bé, sí, probablement si això hagués passat a Barcelona-Madrid, doncs estaríem obrint portades, però, bueno, això l'Espanyol ja s'ha d'intentar abstreure una mica, perquè ja no ens porta més que fer-nos mala sang i oblidar-nos, doncs, del veritable objectiu, que és guanyar Mestalla.
Guanyar Mestalla, aquí vaig, Arnau. S'ha de guanyar sí o sí contra un València que, després de perdre ahir contra el Mallorca, se l'estarà jugant també.
Sí. La veritat que l'escenari ideal per nosaltres hagués estat que el València hagués guanyant i tan sols empatat, hagués estat una salvació matemàtica del conjunt Che, amb tot el caldo de cultiu, no?, que hi ha aquesta temporada i les precedents a Mestalla, amb unes possibles protestes de Peter Lee, amb el tancament de la gran animació, amb un camp que segurament hagués estat a mig rendiment perquè es volien fer protestes fora. Ara canvia l'escenari, un València que es juga el tot per tot també, perquè està a dos punts, però també hem de valorar un aspecte que és positiu. Jo crec que aquí, tot i que l'Espanyol va molt necessitat, veurem com gestiona el València la pressió sent el local. Això és una cosa que acostuma a succeir, no?, amb aquests partits, quan tu jugues a tot per tot sent l'equip local, i també vas molt apurat. La gestió d'aquesta pressió que tu tens, veurem com la canalitza el València. I si l'Espanyol sap jugar bé amb aquesta pressió que tindrà l'equip valencianista.
Sí, i que l'Espanyol jo crec surt reforçat del partit contra l'Atlètic de Madrid, perquè va aixecar un 0-3 i perquè va fer un bon partit, Arnau, va fer un bon partit.
Efectivament, una miqueta enllaç amb el que estava comentant de la gestió de la pressió, que és un tema per mi molt transcendent. Exacte, el València ve amb una dinàmica ara, amb unes sensacions negatives d'haver tingut un match ball i no l'ha aprofitat, i l'Espanyol ha salvat un match ball, perquè l'Espanyol de no haver tret un punt, jo crec que pràcticament estava condemnat, no?, i aixecant un 0-3 de manera èpica. Bueno, això ens dona que l'estat anímic pot estar com estigui. Després hi ha altres factors que segurament igualen l'equació, com pot ser, doncs, el jugar a casa de València amb el públic a favor, amb l'ambient, amb la tensió arbitral que pugui generar això al col·legiat, doncs, de veure's en un ambient hostil. Però si és veritat que en l'aspecte anímic segurament l'Espanyol arriba millor.
A veure com va. Sort, Arnau, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Moltes gràcies, Joan. Una abraçada a tots.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
També juga el diumenge a les 7 de la tarda al Girona, que rep el Betis. El Girona encara amb opcions de conference. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix estan a només un punt de la setena plaça que ocupa Osasuna amb 50. Si els gironins volen assegurar-se, arriba l'última jornada amb possibilitats, independentment del que facin els rivals que opten aquesta plaça durant aquesta jornada, han de puntuar sí o sí contra el Betis. Això sí, passi el que passi, el club ha organitzat la festa del Girona per celebrar la bona temporada dels gironins. Abans del partit hi haurà botifarrada en fanzone. Després del partit, l'afició podrà gaudir de concerts en directe dintre de l'estadi que donaran pas a un discurs de Mitchell i els capitans, acompanyats per tot l'equip. Per tant, diumenge a Girona la festa està més que garantida.
S'ha de celebrar, clar que sí, que acabi com acabi la temporada. El Girona ha fet una temporada espectacular. Tot això a primera divisió, Gila segona, l'Andorra rep demà el Villarreal B.
Sí, senyor, un Villarreal B, l'equip de Miguel Álvarez, que està salvat, se li ha fet llarga la lliga, amb un Andorra que té l'objectiu de quedar en el top 10 en una temporada memorable, aquesta a segona divisió. A meitat de setmana, Jaume Nogués parlava, ja planificant el futur, de 7 o 8 canvis a la plantilla de l'equip d'Eder Sarabia, el que donen ja molt per fet és que Sinan Bakis serà jugador del Zaragoza la propera campanya.
I atenció, que arribem a l'última jornada de la primera federació, Gil, amb coses en joc. Se la juga el Barça Atlètic a la zona alta de la classificació i se la juga també el Cornellà a la zona baixa.
Horari unificat, 7:45 de la tarda, Barça Atlètic, Unió Deportiva Logroñés, Murcia Eldense. El filial, amb un punt, serà equip de playoff. Tot a favor d'obra, tot a casa, campanya perquè la gent vagi al Johan i el Barça Atlètic de Rafa Márquez es consolidi com equip de playoff.
Sí, eso creo que es lo más positivo de todo, de estas dos derrotas que hemos tenido consecutivas, de que seguimos dependiendo de nosotros. Si alguien nos hubiera dicho que estaríamos en esta posición al final del torneo, obviamente era difícil de creerlo, ¿no? Pero yo creo que los chicos se lo han ganado con el esfuerzo, los buenos partidos que han hecho y esperando, ojalá que podamos tener ese premio de poder entrar a playoff.
Recordem que la Unió Deportiva Logroñés, el rival del Barça demà, ja és matemàticament equip de segona ref. I l'altre focus d'atenció de la jornada, Los Pajaritos, Numancia, Cornellà. Amb un punt o amb la victòria, l'equip del Baix estarà salvat. Si perd, es complicaria molt i molt la vida perquè hi ha un duel directe Real Unión, la Nucía, que podria condemnar el descens a l'equip de Gonzalo Riutor. No calen més històries, és una final i s'ha d'afrontar.
De poco sirve mirar para atrás si es una situación que se podía haber evitado, no evitado, si es merecida o no merecida. Bueno, y luego que hay muchos equipos también metidos en esta situación, por lo tanto, esta categoría con lo complicada que es, pues ya sabíamos, ¿no?, que se podía dar. Oye, todo lo que no sea y que no nos ayude a afrontar el partido de la mejor manera, eso lo obviamos y nos centramos en la última, la final y convencimiento de que este grupo lo va a sacar adelante.
Amb molta més tranquil·litat, Sabadell i Nàstic tancaran la Lliga a casa, el Sabadell rebent a Osasuna B, mentre que el Nàstic farà el mateix rebent la visita del Alcoyano.
I en futbol femení tenim cita important també aquest cap de setmana. Demà a les 10 de la nit es disputa la final de la Copa de la Reina entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo.
Del asunto de Vinicius.
Ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Hola. Fiscalía Provincial de Valencia.
Hola. Sí, hemos abierto diligencias de investigación de fiscalía.
Carlos Acapo, exjugador del Cádiz, vivió un episodio de racismo. Cuando viste las imágenes, ¿qué sentiste?
Es asqueroso.
Y puede generar un conflicto diplomático entre España y Brasil, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Y al Bali, los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
bàsquet, Juan. Comencen els play-offs de quarts de final pel títol de la Lliga CB. Demà tenim Baskonia Joventut.
Con la participación en estos cuartos del Joventut y el Barça, la Peña ha quedado séptimo. Se enfrenta mañana al Baskonia, segundo, con el factor pista favorable al equipo vitoriano. El segundo partido se jugará en Badalona el martes y el tercero, si es necesario, regresaría al Buesa Arena el sábado, día 3 de junio. En los enfrentamientos directos en Liga, los verdinegros perdieron en Vitoria y en Badalona, pero el Joventut les eliminó de la Copa, que se jugó precisamente en Badalona. Pau Rivas y Ellison son baja verdinegra y este último ha sido hospitalizado por una intoxicación alimentaria bacteriana. Carles Duran es el técnico del Joventut.
Un equip que ens posarà amb moltes dificultats, però també és cert que és un rival que nosaltres els hem competit els tres partits que hem jugat durant l'any. Confiem en la nostra manera de ser, sabent de la dificultat que tenim, però crec que Baskonia ha fet una temporada extraordinària i que està mostrant un nivell altíssim.
El domingo Real Madrid-Gran Canaria y Tenerife-Uniqueja queda para el lunes Barça-Valencia. Los cuartos se juegan al mejor de tres.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
En handbol, cita amb la història pel Granollers. Demà semifinal de la Final Four de la EHF, Granollers-Göppingen, a partir de les 6 de la tarda a Flensburg. El Granollers que busca aixecar un títol europeu 27 anys després. Per Antonio Rama, el tècnic del Granollers, aquestes són les claus de cara al partit de demà. Declaracions Esports Cope.
Bueno, el que hem de fer molt bé és controlar molt els seus dos jugadors que potser desequilibren més a l'1 contra 1, no? Com són el Noile i el Jacamalus, que són dos jugadors que són molt bons a l'1 contra 1 i realment et poden marejar bastant, i sobretot la defensa sobre el pivot, qualsevol dels dos, tant Cocina com Blago Sintec, són dos jugadors molt, molt grans. Després, evidentment, doncs, ens haurem d'adaptar si ells defensivament decideixen sortir més o agafar més enrere, o això ho veurem, però el que potser a priori et preocupa més és aquestes dues situacions.
A veure com ho veu el nostre especialista en handbol, Luis Malvar, muy buenas.
Hola, Joan. El balonmano Granoller va a disputar, después de muchos años, una final de competiciones europeas, tras dar su macaranazo particular realizando tal vez el mejor partido de su historia, eliminando al todopoderoso Flensburg alemán y organizador de esta Final Four. Creo que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Enfrente, en semifinales, el conjunto germano del Göppingen, que ocupará la 14ª plaza de la Bundesliga. Los hombres de Antonio Rama, con esa mezcla de descarada juventud y la veteranía del gran Antonio García, que está en un momento de forma impresionante, van a salir sin presión, a por todas, y creo que van a meterse en la gran final del domingo. Tienen equipo, potencial, recursos y, sobre todo, muy importante, ilusión para ello. En la otra semifinal estará el Montpellier y el Füchse Berlín, que es el gran favorito para ganar la European League. El Granollers volverá a jugar en el Campus Halle de Flensburg, donde ha pasado la historia del balonmano, y seguro que volverán a hacer una machada.
Y también va para todas Fernando Alonso al Gran Premi de Monte Carlo d'aquest cap de setmana.
If I tell you that I don't come here thinking that I can win the race, I will lie to you. I will attack more than any other weekend.
Diu que creu que pot guanyar i que atacarà més que mai. Els primers lliures, millor temps per Sainz, segon millor temps per Fernando Alonso. Atenció que s'anuncia pluja per l'hora de la cursa. Això li pot venir bé a Fernando Alonso. I acabarem amb futbol sala. Paula, que demà tenim el segon partit dels quarts de final de la Lliga, Valdepeñas-Barça, si guanya el Barça a semis.
Després de la victòria per 5-2 al primer partit, demà els blaugranes poden tancar la sèrie per la via ràpida i confirmar que han recuperat les bones sensacions. Classificant-se per les semifinals, que els aproparia una mica més a revalidar el títol de Lliga. Juanjo Catela, jugador del Barça, avisa que serà un partit molt complicat, però confia en endur-se la victòria.
Hombre, va a ser muy complicado. Yo he estado allí 2 años y medio y sé que ellos en casa son mucho más fuertes, que al final la afición aprieta mucho. Y bueno, va a ser un partido complicado, pero bueno, también pienso que si hay un equipo que puede ganar allí y ganar la eliminatoria en 2 partidos, somos nosotros. Así que confiante y nada, a seguir trabajando y sacar el segundo punto allí.
Velasco no podrà comptar amb Marcenio, que és baixa d'última hora per molèsties del turmell dret. El partit es juga demà a 8:45 del vespre a Valdepeñas.
En futbol se l'acabem. Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Hail, superstar!
No sé què ha fet la selecció de la pregunta blaugrana del dia al compte nostre de Twitter, perquè, vaja, jo què sé, no sé. 3 d'octubre del 84, Barça 1, Mets 4. Això va passar al Camp Nou, no?
Jo estava.
5 de desembre del 90, Barça 0, Madrid 1, anada de la Supercopa. El dia que Stoichkov va trepitjar Urizar
també a Pitarte.
Em diu Sergi Tor, 20 de novembre del 93, Barça 0, Lleida 1.
Ah, sí.
També al Camp Nou, sí, sí senyor. Sí, sí. I, home, 9 de juny del 2007. Barça 2, Espanyol 2, el tamudazo, que també va passar...
Podríem haver fet una de grans debacles.
Escolta, Javier Aguirre i el seu concepte de foguejar els nanos, quan va treure a escalfar el juvenil Marcos al Mallorca-València.
Él es juvenil, él está asustadito, lo pongo a calentar para que se vaya oyendo a la gente que se vaya preparando. Él es un niño, hijo, lo pongo a calentar a sabiendas y le digo, mira, no vas a jugar, pero calienta para que te insulten o para que te escupan o para que oigas, que te acuerdes dónde estás. Bienvenido a las grandes ligas.
¡Apa! Ya está. Molt gran Aguirre, va. Última hora. Declaració, partit d'alt risc, València, Espanyol, i ja Le Parisien diu que Luis Enrique és el favorit per la banqueta del París Saint-Germain.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
El millor record del Camp Nou, guanya la remuntada al PSG 48%. El 80% creieu que l'Espanyol guanya a Mestalla i el 74% que el Girona encara té esperances de Conference. Bon cap de setmana, que vagi tot molt bé. Adeu.